Audi us ofereix la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio.
Tres quarts i mig de nou, obrim la tertúlia al matí de Catalunya Ràdio i saludem aquí a l'estudi Maria Àngela Alcázar, Bru Rovira, Joan Manuel Perdigó i Emili Teixidor. Senyores, senyors, bon dia i benvinguts.
Bon dia.
La Maria Àngela Alcázar, que estava a Girona, parlàvem amb ella abans d'ahir, ens deia si apreta la tramuntana i tal, igual sóc aquí a Barcelona, però em sembla que has hagut de baixar, no precisament tant per la tramuntana.
No, dius, és allò de vientes de l'estreig, com es diu, vents de... Bueno, tormenta l'estret.
Sí.
No, però és que hi ha uns vents que hi ha per allà, ara no em sortia el nom. Hi ha uns vents que hi ha per allà a l'estret quan... No sé.
Però no sé. tant em molesta la tramuntana, tu, Maria Àngel?
No, a mi no em molesta res. El que passa és que com que estava aquest magnífic pont, doncs volia passar uns dies. El que passa és que, com sempre, doncs la tertúlia d'aquestes coses, d'efecte sorpresa, llavors el dimecres al vespre, doncs va anunciar que els Reis anirien a Ceuta i Melilla. Bueno, clar, és un viatge històric, entre altres coses, perquè no ha anat mai. O sigui, és l'únic territori espanyol. Hi ha dos grans viatges que el rei no ha fet i arribaré a un moment que pensava que no els faria mai, que era Ceuta i Melilla i Cuba. Tot i que Cuba va anar quan va fer la cimera iberoamericana, però allò no va ser mai una visita oficial a Cuba, sinó que va ser simplement trepitjar aquell territori perquè com seu de la cimera i no com país. Bueno, amb això de Ceuta i Melilla jo crec que aquí dues coses. Una, que evidentment la reacció del govern marroquí estava d'alguna manera pactada, o sigui, no es fa... El rei va enviar un missatge al seu homòleg, el Mohamed de Marroc, a través del príncep, que va estar aquest dimarts, va estar Marrakech inaugurant a l'Institut Cervantes, i a més hi va un missatge, i evidentment els ministres d'exteriors van parlar, i evidentment el president del govern i el primer ministre marroquí també ho van fer. És lògic, segons diuen, que pel consum intern això es faci. Ara jo vull introduir un altre element, que és el que em fa l'efecte que no s'ha considerat en cap de les reaccions que hi ha hagut des d'ahir i avui, i és que una de les coses dels pels quals els reis fan això també és per, aviam, d'alguna manera, focalitzar la figura del rei. En els últims mesos, o en les últimes setmanes, després arrel de tot l'incident de la revista El Jueves i tot el que va passar després, doncs el rei d'alguna manera ha estat qüestionat des d'alguns sectors, hi ha hagut un cert deteriorament intern també, que encara que no es veu però que existeix, i d'alguna manera s'havia de fer un gest en el que el rei fes alguna cosa que no havia fet mai, o sigui, alguna cosa que distinguís la seva figura i que es parlés com persona, això tot el territori espanyol i tal. Bueno, també sabem que des d'aquí, d'alguns sectors de Catalunya, que jo crec que no són tants, però a Madrid se'ls dona una importància monumental, que és que el rei no està al tant de la unitat d'Espanya i no sé quines coses, doncs bueno, escolta, més unitat d'Espanya que la unitat aquesta territorial, que inclús ens en anem a aquestes conflictives places de Ceuta i Melilla, doncs que s'ha de comptar tot. Jo crec que el govern, i sobretot des de la Casa del Rei, més des de la Casa del Rei, que no és la Casa Real, perquè la Casa Real és la família Borbó. La Casa del Rei és l'estructura a la qual s'integra la zarzuela i la jefatura de l'Estat. Doncs es volia buscar un gest, s'havia de buscar alguna cosa. Jo crec que jo esperava que fessin alguna cosa entorn al gener, perquè el rei fa 70 anys, i clar, tampoc es volia fer una cosa de l'OA a su figura i persona, però sí que s'estava buscant alguna cosa, com es va buscar quan va fer 60 anys, que va ser que en comptes de que se'ls fes un homenatge, una cosa més personal, un culte a la personalitat, que el rei és veritat que tindrà altres defectes, però aquest no el té, vull dir, no li agrada aquestes coses d'això a nivell personal, doncs va anar a veure, fa 10 anys, el 5 de gener, que és el dia del seu cumpleany, va anar a veure les tropes que estaven a Bòsnia, que d'alguna manera, i aquest any també, jo crec que han trobat això, i que el risc de que Marroc s'enfadés, perquè Marroc s'enfada per tot, i més que res, perquè fa 4 o 5 anys és allò del perejil i no sé què, vull dir, aviam, que coses d'aquestes es faran sempre, mai tindrem bones relacions, o magnífiques, tindrem bones relacions de vanitat, però mai serem amics. I han fet un càlcul de riscos i han decidit que això era un bon efecte per la figura del rei, i malgrat que comptaven en que Marroc contestaria d'aquesta manera.
Tindran algun efecte la Casa del Rei, les amenaces del Marroc?
No, home, que si resulta que el rei ara... Imagina que ara diuen que no hi va. Llavors sí que ja, escolta'm, doncs ja...
Bueno, o sigui, la visita continuarà endavant, tal
com
estava marcada,
jo calculo que sí,
sense tocar res.
Home, és que si resulta que el rei ara diu no hi va, ai, quina por, ara no hi vaig, imagina.
No,
perquè a més, com diu la Maria Àngel, tot això estava està parlat, diguem, aquestes coses diplomàtiques es parlen abans, i jo crec que els efectes estan descomptats ja, que es diria a la borsa, no? A vegades quan hi ha un anunci d'alguna cosa d'aquestes ja després es compta quants punts baixarà o quantes dècimes baixaran determinats valors, això ja es descompta i ja està, no? Jo crec que està bastant limitat, i les... la Maria Àngels té ben copsada la casa del rei i la Real, també per exteriors, diguem-la, els missatges que arribaven també eren relativament de tranquil·litat, no? Ells tenen també el seu públic, els marroquís i la monarquia i el govern marroquí, jo crec que han de fer uns certs escarafalls i una certa cridòria, però la cosa no passarà d'aquí, jo crec que la cosa està prou controlada.
Ara, dit això, també és veritat que això de ser de Melilla un dia o altre s'haurà d'arreglar.
Ah, no, sí, això és
perquè,
una altra, sí.
Aviam, perquè
hi ha tantes coses
perquè d'aquestes que s'han d'arreglar. No té, sí. Si tu mires, per exemple, si nosaltres ara estàvem preparant, disculpeu, estàvem preparant el viatge, i t'asseguro que anar de Ceuta a Melilla és com anar a Johannesburgo i tornar, o sigui... És la cosa més difícil, és molt complicat, o sigui, és molt complicat. O sigui, per anar de Ceuta a Melilla o vas, home, 500 quilòmetres amb un tot terreny, per carreteres i un lloc que no coneixes, i si no has d'anar de Ceuta a tornar a Algeciras, d'Algeciras anar a Màlaga, de Màlaga a agafar... Uh-huh. Bueno, és tot un despropòsit, o sigui, trigues 20 hores per anar d'un...
O que sí que està clar és que estem parlant d'un territori molt sensible, Bru Rovira, en quina mesura les relacions geoestratègiques i l'estabilitat en aquesta zona de la Mediterrània doncs depenen que hi hagi bona entesa entre Espanya i el Marroc?
És que allà hi ha molts problemes pendents, mai resolts, no? Hi ha el tema del Sàhara, i és normal que els marroquís, quan tenen una visita d'estat així, comencin a muntar el pollo de pressionar, perquè ells tenen una sèrie de reivindicacions, i la pressió Ceuta i Melilla és una pressió simbòlica molt important, és una arma política que tenen, no?, per agitar i, diguéssim, per negociar després per darrere, no? Uh-huh. Jo crec que en aquest sentit és, tal com explicàveu, és això, no? Vull dir, per un costat està lligada la visita aquesta d'estat, es va parlar de coses i tal, i per l'altre, evidentment, els altres aniran pressionant amb aquests temes que són simbòlics, no? És com nosaltres tenim Gibraltar i sempre hi ha aquests temes simbòlics, i després el tema greu és el tema del Sàhara, el tema... Uh-huh. Que aquest és un tema no resolt i que cada vegada sembla més difícil, a més a més, no?
Ja vam protestar. El protestar per la visita, deien, i més a més protestem per aquesta,
de totes maneres,
per aquesta denúncia que han fet del genocidi,
sí, etcètera, bueno,
això és més greu que l'altre.
No, home,
perquè l'altre és una mica folclòric, no, i quan però... més cridin, sí, però més, manera... més força, sí, interior
obtindran. Però no oblidem que tot això ve també, sí, que sembla mentida també, diguéssim, que el president del govern, el Zapatero, quan va anar, que ell va anar, evident, és l'únic president del govern que ha anat a visitar Ceuta i Melilla, però a més, quan va anar al Marroc, o sigui, totes les tesis sobre el Sàhara, i els hi va, o sigui, els hi va donar que tenien cert, no cert, home, sí, que Marroc, no, que és clar, que home, de fet, consumats, bueno, ja està, o sigui, que la postura del president del govern actual respecte al Sàhara és la que més està en comú amb els interessos del Marroc des de l'any 75. Per tant, diguéssim, alguna altra cosa també han de cedir. Que això és la vergonya, la vergonya total és aquest, eh?
Deixant una mica el seu ministre d'Exteriors amb el cul en l'aire.
Sí, també. Bueno, és que el Moratino sempre va amb el cul, sempre deixa tothom amb el cul en l'aire, incluït el rei, perquè moltes, ara, que totes aquestes dies, que insisteix, estem parlant de diferents coses entorn a la corona, doncs una de les coses fonamentals és que en els últims, des de que Moratino és ministre d'Exteriors, anem a on anem del món, ho dic, anem perquè viatgem amb els reis, és igual. Ell fa la seva política per la seva banda i aconsegueix que els diaris i els mitjans de comunicació el dia següent, en comptes de dir el rei no sé què fa, no sé on, no sé què, és igual, Moratinos, amb la qual al final diu, escolta, estem aquí focalitzant, que si hi ha quatre joves que amb les seves raons i, diguéssim, fan actes en contra de la corona com els que van fer ahir a Girona, o que si no sé qui locutor de Madrid de facs abruptes contra la corona i contra el rei i tal, i no contem com que hi ha persones que estan dintre del sistema, són les primeres que estan, d'alguna manera, opacant la figura del rei. Uh-huh. I de tant en tant llavors han de fer aquestes coses per dir, ei, al tanto, que la unitat d'Espanya i la corona i la jefatura de l'Estat existe. Llavors tot això a vegades és molt més complicat del que sembla. No?
Aparquem de moment aquest tema aquí, segurament ens hi haurem de tornar a referir dilluns i durant bona part de la setmana. De seguida parlarem de la picabaralla PSOE i PP arran de la gestió també de la sentència de l'11M, però no ens movem un moment de l'Àfrica per parlar del cas de les adopcions de les adopcions del Txad. Ahir vam saber que el Congo ha decidit suspendre les adopcions arran d'aquest cas d'adopcions gens clares del Txad. El govern congolès ho ha decidit com a mesura preventiva, va dir. però es veu que el cas del Txad va passar només uns dies després que 17 menors de la República del Congo fossin adoptats per famílies espanyoles, i per això ara doncs, també volen saber què ha passat. En Bru Rovira la setmana passada va escriure un article a La Vanguardia sobre el cas, on venies a dir, Bru, que quins són els problemes reals d'aquell país, del Txad, no? La rebel·lió, el destí del diner del petroli, que no va pas a combatre la pobresa, i que el règim podria estar utilitzant ara tot aquest cas com a excusa, com un boc expiatori, no? Què et sembla?
És el que està passant, perquè aquí hem de separar dues coses. Una seria les adopcions aquestes, que no tenen adopcions, encara no s'ha acabat d'explicar si és una acollida temporal per motius de guerra, no sé què, i tot el procediment aquest, no?, del que... ens diu ingerència humanitària, no? Que a més, curiosament, avui també publiquem a La Vanguardia el concepte aquest d'ingerència humanitària, perquè la ONG aquesta està molt en sintonia amb l'ideal, un ideal que a França han promulgat molt el Kouchner i l'Henri Lévy. O sigui que no és una gent que estava per una manera de treballar en el món amb crisis, diguéssim, en els conflictes i tal, que amb el concepte de que s'havia d'intervenir malgrat les lleis locals, diguéssim, no? O sigui que també aquí hi ha un punt d'hipocresia de l'intel·lectualitat francesa, que per una part ha estat promovent aquestes idees de l'ingerència, ingerir en zones de conflicte i rescatar gent, i per l'altra ara els deixen amb el cul en l'aire, diguéssim, no? I ahir el Brauman, que és l'expresident d'MSF, que és un tio d'una gran qualitat intel·lectual, acusava precisament a Kouchner de responsabilitat moral d'aquest fet, no? Aquest és un tema, diguéssim, que seria com treballa la gent, les organitzacions del Tercer Món i tal. L'altre tema, que és d'una evidència palmària, és que el govern del Txad s'està portant aquest terme, aquesta història, per als seus propis interessos, no? En el moment que veiem aquella escena brutal de la televisió, no? Que ja comentava.
El comandant al
pilot. Vostè és un pedòfilo, i l'altre diu, jo soy espanyol, no? Home, en el moment que això va així, hi ha un deliri. En el moment que un president d'un govern té el morro de dir que s'emporten els nens per desquartitzar-los i vendre els seus òrgans, és evident que aquest home està creant un estat d'opinió en el seu país de catàstrofe i de falsedats, no? En aquest sentit, hem d'explicar que el Txad és un país que viu un moment geoestratègic molt, molt important, perquè es vol fer tota l'operació de salvament de Darfur, que és l'operació estrella del govern Kouchner, es vol fer des de terra del Txad. Per tant, perquè volen fer un corredor humanitari, no? I des de territori Txad volen posar 4.000 soldats de la Unió Europea, estan negociant amb els alemanys, a veure com es fa aquest operatiu, i aquesta era la gran, era inclús a la campanya electoral, Kouchner i Sarkozy parlaven de salvar el Txad, salvar Darfur i tot això, i es troben ara que són, que el Déby s'ha aprofitat d'aquesta situació per posar-se fort i posar les seves condicions, no? I hem de dir que Déby és una persona que se l'està acusant, entre altres coses, d'haver practicat el genocidi a la frontera del Txad amb Sudan, per exemple, el morro que té també, parlant de nens, quan ell està acusat per moltes organitzacions internacionals de tenir nens soldats de 8 anys en el seu exèrcit, que està precisament lluitant a la guerra de Darfur, etcètera, etcètera. No? Per tant, és normal que en aquests contextes es barregin moltes coses, no? I al final no ens aclarim, perquè hauríem de començar a separar i veure quins són els problemes. Primer, nosaltres com a europeus, aquesta arrogància, no?, que hi ha d'anar pel món també salvant nens i tal, i que són coses poc clares, això és un tema. I l'altre tema és que en aquest món hi ha unes estructures de corrupció, les quals també participem, perquè en el Txad parlaves del petroli, al Txad hi ha un drama tremendo amb l'utilització dels recursos, no? Perquè es volia fer un projecte de fer servir el benefici del petroli per lluitar contra la pobresa. Però precisament, degut a la guerra de Darfur, no s'ha segrestat aquests diners i s'estan comprant armes, no? Però llavors, en el moment que es va pressionar el govern perquè realment ho fes servir per la pobresa, el govern es va quadrar i va dir que si l'inversor nord-americà, perquè està l'ExxonMobil, es posava a borde, pues que s'anirien amb els xinos, no? És a dir, que tenim tantes coses que es barregen, no?, que els xinos allà volen invertir, estan pressionant, són els inversors de Sudan, precisament, i podrien substituir l'inversor occidental si aquest comença a demanar drets humans, no? I al final què ha passat? Que l'inversor occidental es calla, que els francesos es pleguen, perquè, i que tothom es plega, i acabem parlant dels nens, de les ONGs, i ho barregem tot, no? És el problema.
Un bon guió per una novel·la del Le Carré, no? D'aquestes, així, d'aquests conflictes
Que passa la guerra. Ha escrit d'això, sí, perquè té una novel·la del Congo, precisament, sí, que parla d'això, parla d'aquestes coses, no?
Ara, jo el que trobo més clamorós és el silenci de les organitzacions internacionals, tantes que n'hi ha, fins i tot o de la infància, etcètera, que deixin aquesta gent en el cul a l'aire, tranquil·lament, o que, al revés, que els rebutgin immediatament. O sigui, sembla que no existeixin, que aquesta gent vagin pel seu cantó i no diguin res. Sí, i les opcions del Congo també.
Que és que ja va passar una altra cosa. Ahir, que és aquest, és un líder, diguéssim, humanista de l'humanitarisme, no?, francès, ell deia que el govern francès, realment deixant aquesta gent amb el cul a l'aire, quan és evident, hi ha una actuació il·legal d'aquesta gent. Això salta a la vista i ja n'hem parlat molt. Però també és evident que la bona fe, o sigui, que és una gent que això ho ha fet per una bona fe, són uns bombers voluntaris una mica sonats i tal, però ho han fet amb la idea inflada, però inflada per la mateixa intel·lectualitat. Si veus els reportatges d'Henri Levy i tota aquesta gent al Durfur, parlen de 800.000 nens en perill de mort. I llavors l'actuació ha sigut una actuació, jo diria, de bona fe, feta molt malament, no?
Sí, perquè hi havia una cosa que encara ni he entès. Entenc perfectament que poguessin agafar els avions i agafar els nens i posar-los a l'avió, perquè ficar nens a Àfrica o a qualsevol país del Tercer Món amb els nivells que tu dius de corrupció, no sé, però com aquests nens haguerien d'arribar a França? I quan baixen d'un avió 200 nens...
Que hi ha els pares esperant-los a l'aeroport.
Sí, bueno, sí, els pares adoptius o els pares d'acollida.
O poder ser, tenien papers aquests pares per rebre aquests
clar,
nens.
Clar, però em referir... Sí.
Autoritzats també clar, pel govern francès.
Clar, perquè si tu no agafes, nens... ja et dic, jo pujar-los amb un avió a Àfrica em sembla relativament fàcil, perquè tots sabem, diguéssim...
Doncs pues no és fàcil, perquè tu
no
has de passar control de duana, vale. Vull dir que...
Sí, però lo difícil que em sembla és que aquests baixen 100 i pico nens, tenen que tenir uns papers i uns passaports o alguna cosa, o és que França els deixava entrar sense més? Per això, tornem a lo que tu dius, o sigui, hi havia algú a França que estava disposat a que entressin 130 nens sense cap tipus, sense cap pare i sense...
Tu no agafes...
Agafes 100 nens aquí a Barcelona i porta'ls ni a València, és que no és cap a les fronteres.
Un dels líders de l'oposició del Txad, que lluita contra el president, ha denunciat a França ara que el trasllat dels nens des dels camps de refugiats fins a Baixeu ha fet la policia secreta del propi president.
Clar.
És a dir, que hi ha una encerrona de nassos, no?
Clar, però sí que...
Bueno, llavors, aquí els periodistes, com sempre, ens falta encara el treball de terreny, no? Que a mi m'agradaria estar allà, precisament, per veure què ha passat, això, d'on surt cada nen, i tindrem moltes sorpreses, moltes. Perquè sembla, per exemple, que aquests nens, la majoria pertanyen als grups tribals de la presidència. O sigui que també podria haver hagut aquí... Ja veurem què passarà, no? Però pot haver-hi, hi ha molts elements, no? I està clar que ara s'haurà de veure nen per nen, d'on ha sortit, com s'ha fet la selecció, tot això, no? I no ho sabem encara, no ho sabem.
Abans d'arribar a l'aeroport han passat per tot el país, no els han trobat ara, fins que els han ajuntat.
Això
primer, i després la percepció que ha quedat en el públic és que es tracta d'una colla de pedòfils i d'una colla de gent que traficava amb òrgans, etcètera, etcètera, i això és molt difícil. Si no surt una d'aquestes autoritats morals, que haurien de dimitir, no?
Perquè això és lamentable.
Haurien de dimitir o dir clarament i fer molt més contrapès que no pas les acusacions aquestes, que són relativament petites per lo que podria ser un gran foro d'aquests internacionals, no? No han dit res, i els governs tampoc,
Agafem una dada,
han reaccionat al cap de dos o tres dies.
És molt important, que és geogràfica. A Baixer és el cul del món, Hi ha un aeroport civil, que hi arriba un avió a la setmana de l'ONU i tal, i al costat d'aquest aeroport, controlant l'aeroport, està el desplegament francès, que manen allà. Jo quan vaig anar a Baixer, i quan tu surts amb l'avió, els francesos controlen la pista, etc. Pregunta, el govern francès no estava informat?
Per això dic, és que esperaven...
103 nens i un grup de gent que van anar amb els propis avions militars francesos, no els nens, però sí els de l'organització Lac des Oeufs. No estaven informats del que passa a la regió, si precisament França està d'observador militar al Txad. O sigui, França des del Txad espia, no? És la seva feina.
I a més és això, és que esperaven aterrar en un aeroport de França.
Per les famílies que puguin estar esperant adopcions d'altres països africans, ara hi ha el risc que això s'estengui a altres països?
Això és molt trist, primer que s'assenyala directament a tothom, no? El del Congo ja sabem que hi ha hagut unes irregularitats i uns problemes molt greus, clar. En aquest sentit, la llei hauria, i ja comença a fer-ho, s'han de regular el que és una zona conflictiva, és una zona molt vulnerable, perquè tu... en una zona conflictiva que hi ha moviment de persones, no? Que els nanos queden perduts, no? Per exemple, allà al Darfur i a la zona del Txad, de la frontera que jo vaig estar allà, hi ha molta gent que va arribant en grups, però mils de persones, no? I llavors tu doncs, veus hi ha uns cartells enormes amb totes les fotos dels desapareguts, perquè clar, la gent pot passar-se mesos sense trobar els pares, trobar els fills, o sigui que en una situació de conflicte sempre hi ha un moviment humà enorme, no? En aquest sentit, no es pot treballar sobre aquesta gent fins que no construeixes una mica aquest ordre, perquè si no podries estar robant gent, no? És evident, no? Llavors, clar, és molt perillós les adopcions en zones de conflicte. Al mateix temps, és molt vulnerable la gent que està en conflicte. Per tant, quan ara parem l'ajuda en aquesta gent, no la volem portar fora del país, però hauríem de trobar fórmules també per intervenir d'una altra manera. Un exemple molt interessant per nosaltres i per Catalunya va funcionar molt bé i jo crec que ha deixat un record molt bonic, és la, com l'acollida que va haver els nens balcànics aquí, no? Uh-huh. Per exemple, la gent que venia de Sarajevo i tal, que els seus pares es quedaven a dintre, us recordeu, no? Que sortien amb autocars i tal, aquesta gent van poder passar la guerra aquí, es van criar aquí, i això crec que va ser una cosa molt positiva, de manera que no es pot ser tan pragmàtic amb tot, s'ha de ser més pràctic i s'ha de ser una mica més intel·ligent i buscar sortides i no dir ara que no intervindrem tal perquè quedem cremats de...
No, i totes les associacions d'amistat amb el poble saharaui que també fan aquesta super... Bueno, sobretot a l'estiu també, també són exemplars en aquest sentit, no? Són de nens
vacances.
Que vacances i tal, o sigui, no és una zona de conflicte, però sí que és veritat que són dels camps de refugiats.
Som a la tertúlia del Matí de Catalunya Ràdio. Maria Àngel Alcázar, Bru Rovira, Joan Manuel Perdigó, Emili Teixidor. Falten 2 minuts per 15:45. Fem una pausa i en tornar parlem de la picabaralla entre PSOE i PP per la sentència de l'11M.
És el torn del Joan. És el torn del Carles. I el de la Laura... El torn del Sergi. I el de l'Helena. I ara, per descomptat, també és el teu torn. Ja pots gaudir d'un Audi A3 Edition Plus des de 20.900 euros. Aquell moment que estaves esperant ja és aquí. Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi. Catalunya
Ràdio. Ara, a Leroy Merlin, tens els preus més baixos de l'any i milers de premis al panell de la gran festa de la casa. Fins al 12 de novembre no podràs pensar en res més.
Escolteu, a mi m'agradaria trobar-me una nova varietat d'aquest producte.
Sí, sí, i que millorin l'envàs per tal que càpiga la nevera.
I per què no demanem que l'etiquetatge incorpori més informació i consells de consum? Jo vull saber el que menjo.
Esclar que sí.
Bona idea.
A l'espai del consum de bon preu i esclat, els nostres clients opinen i participen per definir un millor model de consum. Apunta't i trucant al 902-16-0925 o enviant un correu electrònic a espaidelconsum@bonpreu.cat.
Público presenta Maria Callas. Els dissabtes i diumenges, el diari més un CD per tan sols un euro. Demana'l al teu quiosc. Público, no és un diari més, és el teu.
Fontvella, Henkel, Codorniu, Salgot, Gallina Blanca, Findus, Descobrir Cuina. Espai del Consum. Tu tens l'última paraula.
Saci li comprarà el seu pis al comptat. Tenim 25 anys i molta experiència. Som Saci.
Operació Estalvi amb el RAC. Aprofita l'última oportunitat per viatjar amb les millors ofertes de l'any. Tunísia, Cancún, Budapest... Al RAC hi trobaràs totes les destinacions possibles. Vine a les agències de viatges del RAC o truca al 902 50 60 70. Catalunya Ràdio.
Som al Matí de Catalunya Ràdio, a la tertúlia, Maria Àngel Alcàsar, Bru Rovira, Joan Manuel Perdigó i Emili Teixidor. El PSOE i el PP mantenen el seu enfrontament arran dels fets de l'11M per la lectura que en fan de la sentència. El ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, insta Rajoy a admetre que ETA no ha sigut, exigeix Zapatero que digui que Iraq no va ser el motiu dels atemptats, i el secretari d'organització del PSOE, José Blanco, que ahir sentíem expressant-se en aquests termes. El contesta Zaplana.
Lo único que ha quedado claro tras la sentencia es que el autor intelectual del engaño masivo del 11 de marzo es José María Aznar. El autor material del engaño masivo es Ángel Acebes. Y los colaboradores necesarios son Mariano Rajoy y Eduardo Zaplana.
Somos miembros de un partido que, estando en el gobierno, detuvo a los terroristas que ayer fueron condenados por el tribunal. Mientras esto sucedía, Zapatero, Rubalcaba Pepe Blanco y otros utilizaban ese atentado para ganar las elecciones. Y ahora, por lo que se ve, están dispuestos a utilizarlo para no perder las próximas elecciones.
És un peculiar estil de fer política, això en Manó, per dir-ho, què en pensa?
Bueno, que escriríem, llençarien els trastos pel cap, estava més que escrit, no? I previst, formava part del guió, i per tant ens haurem d'aguantar uns quants dies tot això, i més ara que ens anem cap a la campanya electoral, és a dir, després dels anys en què hem hagut d'anar sentint la cantarella del PP, doncs té un cert punt de lògica, diguem, que ara que la sentència més o menys ratifica els arguments de qui no creia ni en la conspiració ni en la turiadeta, etc., doncs ara li vulguin treure partit. En tot cas, la defensa del PP està sent una mica... és de molt mal defendre la posició primera, perquè queden les hemeroteques i queden els talls de veu i imatges que hem anat posant i hem anat sentint aquests dies a fi i efecte que ara diguin que ells no van participar o esbombar el tema de la teoria de la conspiració. Val a dir que el PP ha jugat sempre, llevat d'intervencions molt sonades del José María Aznar especialment, ha jugat una mica sempre a anar a darrere dels mitjans de comunicació que obrien pas, diguem-ne. La tàctica és molt senzilla, es publiquen unes tesis determinades i un va darrere i diu que s'investigui, que si això fos així, no sé què, i ens es va mantenint aquest tipus de supòsits, etcètera, etcètera. A part d'això, home, quan el senyor Zaplana ahir, per exemple, diu aviam, la sentència no parla d'ETA, però tampoc parla d'Iraq. Home, aleshores aquí hem de fer una d'això, que són dues coses que no són magnituds similars. La sentència parla d'ETA perquè una de les tesis d'una part de la defensa dels encausats era disparar o posar el focus cap a autories diferents a la del terrorisme islamista. I per tant la sentència sí que entra davant d'una de les tesis que estan sobre la taula d'element jutjable, que és qui va cometre l'atemptat. I el tribunal diu no hi ha cap indici que ens porti a pensar que d'una forma directa o remota ETA participés en aquesta d'això. Per tant, això és un fet que el tribunal sí que jutja en la seva sentència. Sobre Iraq no, perquè això ja entra dins del debat polític. Els terroristes van actuar o no moguts pel tema de la guerra d'Iraq? Això no forma part de si hi havia algú d'Iraq que va induir a fer la guerra, va donar les ordres. És a dir, no forma part dels elements jutjables, sinó que forma part del debat polític. És a dir, si el senyor el Chino o el tunecino, etc., que eren, diguem, els presumptes líders de la cèl·lula, i dic presumptes perquè no estan jutjats, perquè estan morts, van actuar per aquest o altre motiu, l'únic que tenim com a referència són algunes converses de testimonis que els van sentir en el seu dia, etc., però que no serveixen per determinar responsabilitats del que va passar. Per tant, la sentència no parla d'Iraq perquè no és un fet jutjable, sí que parla d'ETA perquè està dins del sumari, perquè hi ha gent que deia ETA va participar en l'atemptat, i el tribunal diu no, no hi ha cap element que ens ho porti. Doncs, quan el senyor Zaplana intenta que les magnituds siguin similars, està fent un joc de mans i trampa.
Un incís només, de totes maneres els assessors d'imatge i de comunicació dels dos partits són de la senyorita Pepis directament, sí. Perquè clar, aviam, o sigui, el nivell intel·lectual és, com deia l'altre, zero patatero. O sigui, no es pot, o sigui, dels dos dirigents, o sigui, del Pepe Blanco i del Zaplana, o sigui, no poden dir, amb el to que ho diuen i amb aquestes coses que ho diuen, inclús ni tampoc el ministre de l'Interior, repita conmigo, no sé quantos.
Sobretot
tot això,
perquè semblaria que si en algun moment la societat espanyola necessita serenitat,
clar, i sobretot un cert, o sigui, parlava abans el Bru de, diguéssim, el president del Metge Sense Fronteres, no? És l'expresident, perdona, en el que deia que hi havia unes persones quan cada vegada que fem referència amb algú que diu coses assenyades, hem de dir amb un alt nivell intel·lectual o una integritat moral, una sèrie de coses. Doncs és que aquí jo no ho veig. O sigui, finalment, el jutge d'aquest cas és l'única persona assenyada, diguéssim, i que a vegades no entenc com hi ha persones assenyades o, diguéssim, amb cert nivell intel·lectual i polític i un rigor ètic i una altura moral en el país, gent que coneixem, i resulta que els nostres dirigents, la majoria d'ells, tant d'una banda com de l'altra, insisteixo, fan declaracions de la senyorita Pepis.
No, a mi el que m'ha sorprès és l'aparició d'una figura com és la de l'autoria intel·lectual. L'autoria intel·lectual, què vol dir? Escolta, remuntant-nos a l'autoria intel·lectual, seguim fins als llibres sagrats, pràcticament.
Home, sí.
O sigui que és, És una cosa tan etèria i tan àmplia que no... a més, jo no estic segur, hi he de revisar el Codi Penal, però em sembla que no surt enlloc l'autoria intel·lectual.
Home,
surten col·laboradors,
llibre, no?
Surten ajudants, surten...
Brutus era...
No, però autoria intel·lectual...
Per això dic,
que pots... Estan jugant amb una sèrie de qüestions que els partits, els guls, hauria de dir, el Tribunal Suprem, el qui sigui, doncs dic, quan tingueu alguna cosa per dir-vos entre vosaltres, dic, per favor, perquè no utilitzeu la correspondència privada i quan hagueu de dirigir-vos al públic per una cosa interessant, utilitzeu un altre to quan ja estigui resolt els problemes, que per això us paguem, no? Però aquest espectacle de xafarderia total i d'odi pràcticament total és el més antipedagògic i anticivil, diríem, que hi ha, no? Que hi pugui haver, de manera que fan un flac favor ells mateixos.
S'ha condemnat els autors, però no els presumptes inductors. Podíem pensar aquí que les penes han sigut poc dures.
Tu parlaves de pedagogia i a mi m'agradaria, que és una cosa que crec que no s'ha fet amb aquesta sentència, i és veure-la dintre del món global en el que vivim, no? Penso que no es vol donar la dimensió importantíssima que té la sentència de l'11M pel món,
no?
Contemporani, que ja viu aquest escenari de transfronterer del que es va començar l'11S i es va dir la guerra contra el terrorisme, no? En aquest sentit, jo penso que hauríem, que és el que ha passat aquí, és exemplar, precisament en un escenari mundial on tenim dues maneres d'entendre aquestes coses, des del món occidental, del món del dret. N'hi ha una, que és aquesta dels neocon, no? Que és la que es diu, Guantánamo, que hi ha tots els segrestaments aquests dels avions que van amunt i avall empresos, que no s'ha respectat ni el dret internacional, ni els procediments judicials, etcètera, etcètera. I n'hi ha una altra, que ha sigut la del judici de l'11M, en la qual no hi ha hagut tortures, hi ha hagut abogats, hi ha hagut procediment, hi ha hagut investigació, i tota la serietat, hi ha hagut sentència i condemna, no? És a dir, jo crec que avui Espanya, amb el seu judici, dona una posició en el món internacional en el qual estem dient que des dels països democràtics hi ha dret. I a més, hi ha jutge el que s'ha fet conforme a la llei que també tenim nosaltres per nosaltres. Això com a missatge ho trobo d'una transcendència enorme, sobretot quan el nostre món occidental avui està vivint una duplicitat de lo que és la llei. I estem veient precisament com països com Israel, etcètera, etcètera, que no estan complint les lleis internacionals, són els que menys han explicat, si mires la premsa internacional, no es parla de l'11M. No es parla. I sobretot, jo crec que en aquest sentit, Espanya es posa, podria, i Europa, en certa manera, està donant una posició internacional molt important. Per tant, crec que aquest per mi seria el gran debat, perquè és que el món ja no funciona tancat a casa nostra, és un món de transfronterer. I llavors, en canvi, estem aquí, com sempre, discutint tonteries i manipulant el tema aquest, que és molt important, per una campanya electoral. No?
D'una manera absolutament
petita.
Miserable.
Bueno, doncs és per un costat, som miserables nosaltres, com hi ha una política miserable, i per l'altre hi ha la grandesa del sistema, diguéssim, del sistema de dret, no? I el que no entenc és que no posem l'accent on hi ha lo interessant i acabem d'una vegada de fer el tòctum a aquestes coses, no?
Hi ha una percepció, que és la percepció que s'ha fet el judici d'uns fets determinats amb un instrument, amb un dret que queda curt, ja. Perquè tu mateix dius, hi ha la percepció, hi ha la dualitat, etcètera, etcètera. Bé, doncs hi ha uns instruments que queden curts, i això és potser el que queda. Perquè aquesta gent o eren uns delinqüents miserables, com n'hi havia alguns, que eren petits traficants,
sí, que
o el que sigui,
traficants...
o és una gent que va venir amb una qüestió determinada, o sigui, queda una zona incògnita, com si diguéssim, que és molt preocupant i que, clar, que el jutge no pot dictaminar perquè és una zona de suposicions, etcètera, etcètera. Però això existeix, la globalització existeix, les grans xarxes internacionals existeixen, etcètera, etcètera. I això, els instruments que tenim, és un dret pràcticament del segle XIX, per dir-ho d'alguna manera, no? A davant d'aquests, o sigui que les càmeres legislatives s'haurien de fer mirar i estudiar una mica més, no?
Sobre el tema de encara plana, encara com a element no tancat, sobretot per part de determinats del Partit Popular i de determinats mitjans de comunicació, que és aquest de l'autoria intel·lectual de l'assumpte, no? Que és un concepte que penalment no té cap reflexe i que realment hauríem de parlar, en alguns casos el que sigui previst és qui és l'inductor d'un delicte. Per entendre'ns, parlant en el terreny de la delinqüència comú, diguem, aquella cosa que a vegades, diguem, una mica clàssica, un marit o una senyora que volen matar el seu cònjuge per agradar i contracten algun assassí a sol.
Sí, però si copia d'un llibre, el lector del llibre no és el...
No, però hi ha un fet, diguem, hi ha un inductor, diguem, clar. Agafen en el sicari...
Ara, l'autor intel·lectual...
I pagava el marit.
Però no és intel·lectual perquè contracta. Si no contracta, seria jutjar l'odi...
No, aleshores, diguem, un inductor del crim, i per tant serà jutjat com a...
Però si ha copiat d'un llibre, l'autor del llibre no.
Aleshores, això traslladat, diguem, a la situació de les organitzacions terroristes, ens trobaríem que, per exemple, en alguns casos determinats, en el cas d'ETA, que sí que és una organització, diguem, terrorista clàssica del que podem entendre els occidentals, que té una determinada estructura i que fins i tot no totes les èpoques aquesta estructura ha actuat, diguem, molt piramidalment, sinó que hi havia comandos que tenien ordre d'actuar quan volguéssim o quan poguéssim, però hi ha moments determinats en què s'ha pogut establir que un determinat atemptat es feia per ordre directe d'alguna altra persona que estava dalt. Si la cadena de comandament es podia establir amb proves molt concretes, es podia acabar agafant en el cap de la cadena de comandament i atribuir-li directament aquell atemptat també. Això era els pocs casos que s'han produït d'aquesta manera. Avui el Baltasar Garzón, en el nostre diari, fa una reflexió sobre això. En el cas de la cèl·lula islamista que ens ocupa, primera, estem davant d'un tipus de terrorisme que tots sabem, i ho estem explicant cada dos per tres, que funciona d'una forma molt descentralitzada i molt, si es vol, entre cometes, anàrquica. És a dir, cadascú decideix fer la guerra pel seu compte sobre les bases d'uns principis que en els occidentals se'ls ha de donar canya on sigui com sigui, i s'agafa i es baixen d'internet unes quantes coses, es fabriquen unes bombes i un es busca la vida com pot. Bé, des d'aquest punt de vista, és molt complicat que en un judici es pugui buscar, diguem, l'estructura de la trama i saber si va ser Bin Laden en persona o no, o va ser directament el xino, que un dia estava molt enfadat amb el món occidental i va decidir, esto se van a enterar. Per tant, diguem, el que tenim és una cèl·lula relativament d'unes 15-20 persones, cadascú amb unes responsabilitats diferents, que van decidir actuar d'aquesta manera. I ja està, i no hi ha més que buscar més enllà d'això. El que més és només alimentar la idea de que alguna ment molt malvada, que no és diguem, el terrorisme islamista internacional tal com funciona, sinó que algú des d'algun despatx, o bé des del carrer Ferraz, seu del PSOE, bé des dels serveis de seguretat marroquins o espanyols, o bé des d'ETA, o tots conjurats, van actuar per incitar aquesta gent, que el diputat del Burgo del PP deia com estos moritos podien hacer esto yo solos, pues que hi havia algú que pensava molt que els va portar fins aquí, i aquesta és la gran fal·làcia. Per tant, estar buscant qui són aquests despatxos és la forma de seguir-nos entretenint de que hi ha algú encara que se'n va de rosites,
i ningú parla, ningú diu res de que els 7 que es van suïcidar, que es van autoimmolar, que es van suïcidar, no? Aquesta gent bé devien tenir alguna actuació claríssima, no? És molt difícil, però a part d'això, el codi penal, fins i tot amb els instruments antics per aquestes noves circumstàncies modernes, diguéssim, o noves, agreuja la pena si es pertany a una banda. I aquesta banda tant pot ser la banda, el que sigui, la banda per robar, o una màfia, com aquestes altres més ideològiques, diguéssim, no?
Una última hora que ens torna a portar un altre desastre en relació a la immigració per mar. Almenys 22 ciutadans egipcis han mort i altres 125 han desaparegut en enfonsar-se als barcos on anaven de forma il·legal a prop de les costes italianes. Ho han explicat fonts oficials que cita avui el diari Al-Aram. Anem acabant la tertúlia. No sense abans passar un moment pel nom de Modest Cuixart, l'església de Sant Martí de Palafrugell, que ahir va quedar petita per acollir el funeral per aquest artista, que avui, justament avui, hauria complert 82 anys. Emili, un dels fundadors del grup 10 al 7, va ser un dels referents de la pintura avantguardista.
Sí,
què en podem dir?
Home, va ser molt important. La sacsejada que va suposar 10 al 7 en aquells moments, doncs, de deu fer 40 anys o més, en ple franquisme, que més aviat hi havia tota la qüestió encartonada, oficial, només cal veure els edificis aquests que porten la vivenda i totes aquestes històries, no? Amb els arquitectes, doncs aquesta gent va suposar un cop, i després ell ha anat continuant aquesta actitud, no? Bé, una pèrdua important.
Anem acabant, per dir-ho, què li va semblar Zapatero al Congrés abans d'ahir? Les explicacions que va donar sobre el TGV...
Què vol que li digui?
Amb
això, però jo crec que prou molt sobre un mullat.
Si estava content aquest dematí. Ara...
Prou sobre bastant sobre un mullat. Jo crec que ell té... El Zapatero té una... pot tenir unes quantes virtuts, però té un greu defecte, que és que se'n fia massa de la seva bona estrella, i ja ha tingut bastants problemes amb això, en el procés de pau va ser un d'ells, i ell estava molt convençut de que això ho acabaven en 4 dies, diguem-ne, i que no passava res. La cosa se li ha complicat, no ha tingut reflexes, i jo crec que a més a més ha tingut una pèssima ministra del RAM. Perquè hem d'oblidar una cosa, els presidents poden tenir doncs ganes de fer coses i decidir, escolta, per les eleccions això és important que estigui acabat i per tant em vull comprometre a, però després hi ha els ministres que són els del RAM, que són els que encara que no siguin tècnics han de tenir bons tècnics a les seves ordres per dir al president del govern, no donguis la data del 21 perquè prendrem mal o podem perdre mal, no cal que prenguem mal, podem prendre mal, i per tant tothom sap, com a mínim els que hem viscut a Catalunya, els que vivim a Catalunya, i que tenim companys que treballen en les redaccions i que han anat explicant tot això, que la intervenció d'aquests últims quilòmetres aquí a Sants és tremendament complicada des del punt de vista de la enginyeria, és tremenda, és com fer una operació d'aquestes en què has de procurar amb el bisturí no tocar, no sé,
i
que necessites de cirurgians realment molt especialitzats, doncs això és el mateix. I per tant, jugar de forma tan frívola a posar dates a un tema que era molt, molt, molt complicat, doncs només ho pot fer algú que creu que està tocat amb una vareta màgica que li farà que les coses es compleixin. La seva ministra, davant del moment en què el tocar artèria començava a sortir sang, a sobre deia, anava dient, dejadme que jo l'arreglo, vinga, anem-hi posant gasa i seguim intervenint. Bé, jo crec que el senyor Zapatero ara l'únic que li quedava és anar demanant perdó, anar assumint les responsabilitats, perquè tots veiem aquest gran president que com a mínim dona la cara, però jo crec que realment hagués hagut d'assumir més responsabilitats, i una d'elles claríssimament és haver destituït a la ministra del RAM, que encara és més escruixidor sabent que avui ens hem despertat sabent que hi ha una ministra sueca que va presentar la dimissió perquè la van agafar amb una copa de més un dia que estava de guàrdia com a ministra d'emergència. És clar, quan veus un país com una relliscadesa d'aquestes et porta la dimissió, doncs aquí no sé què hauria de passar.
I les coses que no dimiteix, sinó que diu no dimitiré, correres de covardes. No,
però de les coses més escruixidores que van dir en el debat aquest va ser que quan es va inaugurar la línia de Barcelona a Mataró durava 30 minuts i ara dura 40.
Però això no és veritat.
Vull afegir lo de Vic, per anar a Vic, Puigcerdà i Ripoll
has trigat 3 hores, és més que
bueno, sí o no, és lamentable,
però estem parlant
d'aquí, però hi ha totes unes altres línies interiors que, escolta, que és tercermundista realment.
Però de totes això que van dir de Mataró, de la de Mataró a
Barcelona, no, sé
la gent, no era veritat.
No protestem més i sortim tots al carrer, ja estem tips de no poder anar a Vic amb tren d'una manera ràpida i còmoda. El segle XXI s'ha acabat.
Però
o sigui, això
insisteixo,
és per sortir el carrer un milió de persones.
La dada era falsa, perquè els trens, o sigui, l'altre dia jo perquè vinc a premiar i ho explicar, bueno, evidentment no hi havia gent que fa 150 anys que encara visqui, però que allà diguéssim que hi havia els de l'arxiu municipal i tot això, que deien que quan el tren de vapor aquell que es va fer, el primer tren que va circular de Mataró a Barcelona, doncs parava i la gent sortia i paraven i anaven parant, i mai de la vida havia trigat mitja hora. És impossible que trigui mitja hora. Ni ara triga mitja hora. De Premià a Sants triga 25 minuts. O sigui que primer de tot, que inclús van al Parlament i es preparen les intervencions, i després, bueno, això si vius a per allà, a Parets, la Garriga i tot això, i has d'anar, o sigui, no és que no fas el d'anar vagis a Vic, és que de Parets a Barcelona la gent ha d'anar a Montmeló, perquè si estan a Parets, de 4 trens, 3 no passen, perquè és una via única. O sigui, que la gent que... O sigui, aviam, i Parets i tot... I la
per zona això dic que està molt pitjor, tot en conjunt està molt pitjor del que diuen.
Anem tancant, quan escoltava com explicava el Perdigot, fent aquests símbols quirúrgics, no? A mi em semblava més una autòpsia que una operació. No?
Sí, però de totes maneres també és veritat que després sense el Chávez, que és el valador de la Magdalena Álvarez i tal, i dius, aviam, també arriba un moment que dius, aviam, quines components fem i quines coses cedim i donem, perquè, clar, tot això al final, en aquest cas, és igual, perquè també Andalusia pagarà d'uns altres pactes que s'han en una altra part, no vull dir que nosaltres sempre siguem les víctimes, però que en aquest cas el pacte que hi ha entre el PSOE d'Andalusia i el PSOE de Madrid, i a més, i una altra cosa que ens hem deixat, que és evident que la ministra del RAM o el ministre del RAM ha d'avisar, i els tècnics també, però i aquí també hi ha un govern de la Generalitat que jo no dic que tingui responsabilitat directa, perquè no té els poder sobre aquest tema, però sí que és cert que fallaven les trens de Rodalies fa un any, Però és que fallaven, pues es va i tothom sempre deia, clar, com que estan amb lo de l'AVE, inclús abans de que els diaris ens féssim ressò, ja la gent que circulava sabia tot això.
Però Rodalies és un desastre fa bastant, ja.
Per això dic,
és que fa 20 anys que no hi posem un duro, eh?
No, però a part d'això,
en
l'últim any, què passava? Que tothom, quan hi havia, per exemple, que estaves a l'estació de Premià i no venia el tren, ja deien, no, perquè clar, com que no ve de Sants, perquè s'ha espatllat, perquè estan fent lo de l'AVE, i la gent que agafava els trens cada dia, doncs aquesta gent...
Dos mesos abans que passés tot això, jo vaig agafar un tren d'aquests ràpids de Lleida a Barcelona i a l'arribar a l'Hospitalet es van aturar una estona, molta estona.
Ja
d'una estona va sortir un senyor de Renfe i va dir, ens hem d'aturar aquí molta estona, no sabem quan és, els aconsellem que agafin el metro.
I llavors saps quina és la conseqüència de tot això?
Que
la gent no es refia dels trens, no només a la part aquesta d'aquí.
És que ja ni hi pensen.
Sinó a la part de dalt.
Per exemple, tu has pensat alguna vegada agafar el tren? No, la gent ja ni hi pensa.
No,
hi pensa.
Però la gent va amb el cotxe.
El perjudici és molt gran, perquè des del turisme fins a Vic hi ha universitat, ara si hi hagués un sistema com per anar a Sabadell, amb els ferrocarrils catalans, etcètera, etcètera, imagina't el que això suposaria per totes les comarques, no? Vic i Ripollès, etcètera, etcètera, que s'hi pogués anar tranquil·lament.
Saps el meu rècord de premi a l'aeroport? A les 7 del matí, 3 hores i quart.
Doncs
m'hagués anat directament a Madrid, hagués arribat abans. De premi a l'aeroport.
Doncs aquestes ONGs...
3 hores i quart.
Tot el respecte que van al xat.
Arribats a aquest punt d'escepticisme sobre Renfe, em permeten un acudit de dia de pont d'aquells que d'aquells permissius. Doncs, saben que Renfe ha tret un nou logotip a Catalunya? Podria passar per un enigmàrius, eh? El nou logotip de Renfe a Catalunya es diu Tenfe. Dos quarts i mitja deu, fins aquí la tertúlia al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Maria Àngela Alcázar, Bru Rovira, Joan Manuel Perdigó i Emili Teixidor. Fins un altre divendres. Bon dia.
Bon dia.